I com cada dia a aquesta hora obrim la nostra tertúlia d'estiu. I com cada dia ho fem a tres veus i des de tres emissores diferents. Avui d'entrada, des de cua.cat, saludem l'Oriol Escudé. Oriol, bon dia, bon què dia. Tal? Com estàs?
Bé, molt bé.
La calor, com l'has portat aquest cap de setmana?
Uf, malament, malament.
Malament,
jo...
eh?
No,
ets hiver.
No la suporto gaire, em
ets
costa
hiver,
molt,
eh?
Sí, molt, molt, molt.
Deixa'm anar al Prat de Llobregat, Marcelo Romero, bon dia, què tal?
Bon dia.
Tu com portes això de la calor?
Molt malament.
Molt malament, eh? No ho suportes, no, gairebé?
No, no ho suporto. Soy de país frío y...
De quin país ets?
De Uruguay.
D'Uruguay, eh? O sigui que no s'has acostumat a aquestes temperatures, potser, no?
Exacte.
Molt bé, deixa'm anar a Sabadell, Vilai Burganya. Vilai, bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, bé, molt
Blai,
bé.
Blai, eh? Blai.
Sí, exacte.
Sí, t'ho dic perquè el guió... Teníem aquest error. Blai, perdona.
Cap problema.
Tu, la Colo, què tal?
Bé, intentant sobreviure, la veritat.
Sí, no? Doncs amb el Blai, l'Oriol i el Marcelo fem tertúlia. Cinc minuts i tres quarts d'onze. Oriol, Marcelo, Blai, hem de començar una setmana més parlant de la situació a l'aeroport del Prat, després d'aquesta vaga que hi ha del personal de control de seguretat. Ara, a dos quarts d'onze, comença una nova aturada d'una hora. De fet, avui hi haurà dos quarts de cinc i a dos quarts de set noves convocatòries. No sé si coneixeu algú, familiar, amic o vosaltres mateixos, que us està afectant aquesta situació que s'està vivint a l'aeroport del Prat.
Sí, jo almenys sí, tinc, jo personalment no, tinc amics que sí que ho estan vivint. Avui al matí un amic en teoria havia de sortir a les 9 i ja cap a les 4 de la matinada ja van anar cap allà.
A les 4 de la matinada?
Sí, 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 el problema és que les companyies no estan obrint, o sigui, segueixen obrint, diguem, la facturació 3 hores abans, llavors és impossible que la gent passi el control de seguretat sense facturar. I... És aquí el problema, que si no obren abans les, diguem, les portes de facturació i la gent no pot facturar abans, no sabes d'arrenar-hi moltes hores abans perquè no podràs facturar tampoc.
Marcelo, Oriol.
Hola, sí, bueno, el derecho a huelga está en la Constitución española y muchas veces escucho los informativos pasándole toda la pelota a los trabajadores. Pero a mí me parece que los entes reguladores, el caso de AENA, tendría que ser responsable y de todo esto, porque ellos son los que contratan a las empresas. Las empresas bajan costos a base de los salarios y llega a estos extremos que el principal perjudicado siempre es el usuario.
Sí, sí, jo estic bastant d'acord, perquè crec que el problema és que s'està culpant els treballadors per exercir el seu dret de vaga, igual que ja va passar amb la vaga del metro de Barcelona, i no s'explica gaire bé la situació precària en què estan aquests treballadors, no? I no s'obre el debat sobre si realment era convenient o no privatitzar serveis d'aquest tipus.
Exactamente. Y entonces siempre queda como el villano de la película el que tiene la atención al público. Pero creo que ellos tienen que tener una regulación en las empresas y en el contrato constatar que en el caso de en un caso de esto tener una solución, porque no es cualquier supermercado o shopping que se cierre, sino que es el aeropuerto, que es nuestra industria es sin chimeneas, porque es el turismo, casi todo pasa por el aeropuerto.
Clar, el problema suposo també és que l'empresa de seguretat no deu poder assumir tot el que demanen els treballadors, perquè em sembla que demanen un 30% més de sou.
Demanen uns 300-350 euros més al mes.
Clar, i AENA, que és qui en teoria sí que pot assumir-ho, no ho està assumint.
Sí, exactamente. Y tampoco es una vaga a muerte, es una vaga a reglamento. O sea, ellos dicen que si, o sea, hacen horas horas no pagas y horas pagas comúnmente, no las horas extras pagas dobles ni nada. Entonces ellos trabajan a reglamento. Dice, bueno, si usted, para la empresa con este personal es suficiente, están trabajando con ese personal, pero no haciendo lo extra. Y entonces eso es lo que ocasiona este embotellamiento de gente en el aeropuerto.
Suposo que la part més negativa de tot plegat són aquests 1.000 passatgers que a hores ara s'han quedat sense volar a conseqüència d'aquesta vaga. Clar, explica-li a aquestes 1.000 persones que potser esperaven durant tot l'any les seves vacances d'estiu que no han pogut arribar a la seva destinació, no?
Sí, clar, sí. Això és un problema, però hem de veure una mica qui paga aquí els plats trencats, no? És a dir, des del meu punt de vista, no està clar exactament si és Aena, si és Eulen, que és l'empresa de seguretat, o qui haurà de pagar aquests plats trencats. Però d'altra banda, és a dir, és una vaga que té uns serveis mínims del 95%, o sigui, que realment el problema és que està clar que és que hi ha pocs treballadors. És a dir, si haguessin els treballadors convenients, per molt que fessin la seva feina amb el màxim esmero possible, no passaria res, és a dir, tot seguiria endavant. Per tant, segurament es queda bastant clar que el problema és que no hi ha els treballadors suficients, no?
Exactamente, y eso se suple con el mismo personal trabajando más horas, y no es lo correcto, es lo que están ahora que no hay más convenios laborales por esta nueva ley laboral que está rigiendo en todo el territorio. De alguna manera se tiene que pelear por las mejores condiciones laborales. Las 8 horas fue un derecho muy apreciado, uh-huh, y sigue siendo apreciado. Entonces la idea es no precarizar los servicios, ¿no? Y ya hoy pasaremos al turismo de barato, a low cost, y ya pasaremos a un montón de cosas, pero todo se empieza al revés, el empresario para abajo, y tendría que ser del lo que es la parte humana, que es lo que sostiene a todo el turismo, que es los trabajadores hacia arriba, ¿no?
Sí, però tot i així, avui al matí llegia, em sembla que les negociacions d'ahir la nit no van acabar bé, però l'empresa els va oferir una millora de 160 euros, em sembla, aproximadament, de salari. Vull dir, ho trobo bastant, ja un punt intermig per almenys reduir les hores de vaga o fer alguna cosa perquè redueixi la situació i les cues. Vull dir, si ja els han ofert la meitat del que demanaven, ja és símbol de que algú ho estan intentant.
Sí, el problema és que em sembla que Eulen i també Aena s'han assegut a la taula massa tard, perquè aquest és un conflicte que està obert des de l'octubre del 2016, i el que ha fet Eulen fins ara era simplement denunciar els treballadors per vaga il·legal. Per tant, és a dir, també s'ha apurat el temps en buscar una solució, no? Dona aquesta sensació, almenys vist des de fora.
Sí, sí.
I tot això ha comportat, no sé si també ho heu escoltat, una mena de picabaralla política entre Generalitat i Estat sobre la gestió de vaga al Prat. Encès, en aquest cas, a la Generalitat ha obert un nou front amb l'Estat, fins i tot amb cartes que el govern català ha enviat a diversos estaments internacionals, com consolats, ambaixades, assegurant que la culpa de tot plegat és a l'Estat i no pas a la Generalitat.
Clar, en teoria és l'Estat el qui té les competències, no el govern de Catalunya.
Sí, és l'Estat qui té les competències, és a dir, Aena, a partir del Ministeri de Foment, però crec que relacionar el conflicte que hi està havent al Prat amb un greuge contra Catalunya, el que evidencia una mica és la paranoia d'alguns dels nostres dirigents polítics, no? És a dir, en el moment en què hi estan havent problemes similars, aeroports com el de París, el d'Amsterdam, o el de Viena, relacionar això i mirar-s'ho només amb les ulleres del procés, per dir una manera, jo ho trobo una mica greu, no sé com ho veieu vosaltres.
Totalmente de acuerdo contigo, y hay cosas que podés reivindicar, pero no de esta manera, porque reivindicar la independencia de esa manera creo que no le hace bien al proceso.
Jo també ho trobo una mica paranoic, però tot i així crec que aquest conflicte va més enllà del que és empresa-treballadors. Vull dir, algú més hauria d'intervenir-hi.
Sí, totalment d'acord amb
sí, tu. Sí. Completament d'acord, jo també, sí.
No sé si recordeu també l'episodi que va haver-hi fa uns anys amb els controladors aeris, aquell caos que va haver-hi també als aeroports espanyols, que en aquest cas sí que ràpidament l'Estat hi va participar-hi, fins i tot posant els militars, no sé si recordeu, als aeroports. Clar, en aquesta ocasió l'aeroport del Prat, portem dies i dies i dies parlant del tema, milers i milers de persones afectades, i no sé, la sensació que potser tenim molts ciutadans és que s'ha fet poc, o aquestes reunions que hem vist aquests dies, clar, tu apuntaves, o ho apuntàveu vosaltres, aquest conflicte ve des de l'octubre de 2016. O sigui, passa gairebé 10 mesos.
Clar, però el problema, jo crec que torna una mica al que deia abans, és a dir, com que és un servei que s'ha externalitzat i, per tant, privatitzat, és un servei en el qual l'Estat o les administracions pertinents no hi poden fer gaire res quan apareix un problema com aquest, perquè és problema de l'empresa que té contractats aquests treballadors. Per tant, el problema, i jo crec que el debat interessant és si clarament té alguna utilitat privatitzar serveis d'aquest tipus, perquè en el moment en què ens trobem amb problemes com aquest, les administracions no poden fer gaire res més que mediar entre els uns i els altres i resar perquè es resolgui el problema, no? No sé.
Totalmente de acuerdo contigo. El problema empieza ahí con las privatizaciones. Y esta es una privatización que afecta a muchos sectores, por como es un aeropuerto. No se debería, digo, de mi humilde punto de vista, ¿no? Estamos dando nuestra opinión, y mi opinión que hay servicios que no se pueden privatizar porque no garantizan todo el buen hacer de estas empresas que son vitales para el país.
Sí, no? Ja, a més, això abans ho tenia Prosegur, em sembla, i van renovar el contracte aquest any a aquesta empresa, i a sobre van reduir la partida destinada a això. Vull dir, encara, si ja ho privatitzes i encara a sobre li treus més diners, és, bueno, ho trobo vergonyós.
Terrible. Empeoraron el servicio. ¿Y quién es el culpable? El que ha contratado a estas empresas. Estas empresas se tienen que bajan para ganar una licitación, bajan el precio, pero a costa del servicio, ¿no? Entonces siempre quien paga, el usuario, siempre es el destinatario final de todo esto.
A tot plegat, clar, portem un estiu que l'aeroport del Prat està sent notícia perquè ja vam començar amb la manca d'efectius de la Policia Nacional amb el tema dels passaports, ho recordeu. Ara tenim aquest capítol i clar, sembla que tot plegat és una mena de disbarat que tenim aquest estiu a l'aeroport del Prat.
Sí, vull dir, és bastant obvi que hi ha algun problema en la gestió de l'aeroport del Prat, està bastant clar. I jo crec que hi ha un detall important, i ho deia ahir Ada Colau, i és que seria bastant important que les diferents administracions hi haguessin un òrgan on es poguessin seure i parlar sobre com gestionar el Prat, perquè sembla ser que no s'està fent, i és bastant obvi que probablement des d'aquí es podrien aportar coses que no es poden aportar des del govern central, no?
No sé quina opinió d'això.
Bueno, jo crec que si el Prat és l'aeroport de tota Espanya que més beneficis dona al país, s'hauria de tractar com mereix.
Marcelo?
Sí, también las competencias para una cosa o para otra, ¿no? Que, o sea, los beneficios también se los llevaría más el Estado y nuestro. Entonces, si se lleva los beneficios, la idea que tiene que aportar algo también el gobierno central o AENA, ¿no?, que pertenece al gobierno central. Entonces, se lleva los beneficios porque es uno de los aeropuertos que más trabaja en toda Europa, también tendría que volcar esos beneficios. ¿Volcar los beneficios de qué manera? Esto, haciendo una contratación con determinados artículos donde esté especificado el salario de esta gente o regular de alguna manera para que no se lleve a cabo estos conflictos.
tot plegat, no sé si, què n'opineu, no sé si tot plegat també pot afectar, ho dèiem també la passa setmana amb algun dels tertulians, també ho apuntàvem, pot afectar molt negativament la imatge que es dona de Barcelona, de Catalunya, als milers i milers de turistes que venen de fora aquests dies a casa nostra.
Sí, una mica sí que pot afectar, jo crec, però tot i així, al final la gent seguirà venint a Barcelona com s'ha vingut sempre, i vull dir, més veient la de turistes que hi ha aquí, tampoc crec que per un parell de setmanes que hagi passat això variï gaire la cosa.
Sí, és bastant obvi que afectarà una mica l'opinió que en tinguin els turistes que s'hagin vist afectats per això, però crec que hem de valorar si és més important l'opinió d'aquests 3.000 persones que han perdut el seu vol i, per tant, els turistes que siguin, o l'opinió dels treballadors residents aquí i que viuen aquí, que estan en una situació precària, és a dir, i des del meu punt de vista té més pes la situació dels treballadors. Tot i això, és obvi que no és bo deixar en mala imatge, diguéssim, les
sí, i a los turistas nuevos, porque a los turistas viejos, la gente que está acostumbrada a viajar, no es el único conflicto. Nosotros siempre nos miramos el ombligo, pero si miramos todo alrededor, por ejemplo ahora con estas pintadas y todo que hubo contra el turismo masivo, que no es contra el turismo, sino contra el turismo masivo.
Contra el modelo también, en aquel caso,
También en Italia, en esta semana, en Venecia se está haciendo una reivindicación contra el turismo masivo, ¿no? Que está destruyendo monumentos como es una ciudad monumento como es Venecia.
Però aquí entraríem, suposo, seu d'acord, Oriol Marcelo Blay, amb un altre tema, que és aquest model turístic que fa temps que s'està parlant i cap a on està tendint aquest model turístic d'una ciutat com Barcelona, no?
Sí, clar, però jo crec que el problema d'això que s'està parlant tant els últims dies arrel de les accions d'Arran, jo crec que hi ha d'haver una diferència clau, i és que el que es demana és un turisme de qualitat, però un turisme en qualitat no és turisme de luxe. És a dir, el turisme de qualitat és aquell que és respectuós amb el medi, que té consciència social, que es preocupa per l'ambient en el qual viatja. No és aquell turisme que arriba i arrasa amb tot. És a dir, el que es demana és que Barcelona deixi de ser un parc temàtic, no? Una mica, no que Barcelona deixi de rebre turistes. Jo crec que el debat fonamental és aquest.
Sí, y además se usa como cosa arrojadiza, porque yo me acuerdo las reivindicaciones de los vecinos de Barcelona por este turismo de borrachera, lo mal que lo pasan y todo, porque yo no vivo en Barcelona, por suerte vivo en la ciudad luz del Prat, y entonces lo miro de afuera, pero todo este turismo mal regulado, y para regular se necesita muchos años, no de un año para el otro, y en ese momento se le daba para darle contra al Ayuntamiento de Barcelona, que estaba mal. Cuando lo regularon, cuando intentaron hacer una regulación o empezar a hacer una regulación, los empresarios saltaron porque también les tocaba la regulación. Entonces digo, tendríamos que sentarnos sinceramente, vecinos, usuarios y toda gente implicada en el turismo, para hacer un turismo, como muy bien dijo, creo que Uriol recién, un turismo de calidad, que no quiere decir de lujo, ¿no? Por supuesto, pues si no pasamos al turismo elitista.
No, molt bé, doncs avui hem volgut parlar d'aquesta situació, estem pendents a aquesta nova reunió que a aquesta hora hi ha entre les parts dels treballadors d'Eulen i també Aena. Veurem què passa en les properes hores, però segueix aquesta vaga parcial a l'aeroport del Prat. Oriol, Marcelo, Blay, us agraeixo moltíssim que hagueu compartit aquests minuts a ràdio amb nosaltres.
Gràcies.
Adéu, moltes gràcies, que vagi bé.